punt de pregs, preguntes i interpel·lacions, però abans de donar torn a aquests pregs, preguntes i interpel·lacions, permeti'm que els posi al corrent. Ja ho hem fet a través, ho hem explicat molt a través de les xarxes aquests dies, però sí que vull compartir amb tots vostès el que va passar el dia divendres 8 d'octubre a la discoteca de les Carpes Lemon, aquesta discoteca que totes i tots coneixem. Aquell dia es va produir una situació, recordem que era el primer dia en què s'obria en horari complet els establiments d'oci nocturn, no amb l'aforament complet, però sí, més enllà de fins a les 6 del matí crec que era, i en aquesta primera franja, que és en aquesta discoteca es permet l'entrada a menors d'edat, entre 16 i 18 anys, que és aquesta primera franja d'horari que tenen, doncs va haver-hi una situació d'allau de persones per poder entrar a dins la discoteca, i tot això va produir doncs, que hi haguessin alguns nois i noies que passessin una situació realment de complexitat i sobretot el patiment d'aquelles famílies que en aquell moment van rebre la trucada dels seus fills i filles de que havia succeït tot això. És veritat que vam tenir la sort de que no passés, no hi hagués cap lesió greu ni ningú prengués mal, més enllà, que ja és prou, però en tot cas més enllà d'aquesta situació d'angoixa que provoquen aquests moviments, aquestes allaus humanes. Quan la discoteca se'n va adonar doncs, que tenia una situació de complexitat, va trucar a la policia local i la policia local va acudir de forma immediata, després de forma immediata també ho van fer els propis Mossos d'Esquadra, i a partir d'aquest moment ja es va organitzar la manera d'evitar que això anés a més. De fet, els propis testimonis, segur que vostès ho han sentit en els mitjans de comunicació, fins i tot ha transcendit a nivell local, els propis testimonis i també la pròpia discoteca, la pròpia empresa, agraeix i reconeix la tasca que en aquell moment va fer la policia local de la mà dels Mossos també, per evitar, insisteixo, que la cosa anés a més, i a partir d'aquell moment es va controlar la situació. La policia local i els Mossos es van quedar també a la zona per evitar que es tornés a produir una situació d'aquestes més endavant. Insisteixo, hi ha com dos horaris, un pels nens i nenes, pels nois i noies menors i després per la resta del públic. Vam organitzar un dispositiu de seguretat la resta del cap de setmana, recordeu que era el pont del Pilar i per tant doncs, hi havia la discoteca que estava oberta dissabte, diumenge, dilluns. Per tant, ja vam organitzar un dispositiu de la mà de la policia local i alhora ja vam expressar dues coses. Una, que l'Ajuntament de Sant Cugat iniciaria un expedient per tal de revisar els termes de la concessió, perquè vostès ja saben que aquí hi ha una concessió, per revisar-ne els termes i comprovar que es compleixi. Per tant, això és el que ja vam fer de forma immediata, ja estem fent, i l'altra part és iniciar immediatament converses amb l'empresa propietària d'aquesta discoteca, primera doncs, per traslladar-los i que obriríem aquest expedient, i en segon lloc també doncs, per demanar-los el compromís a treballar de la mà dels nostres agents locals i de les forces de seguretat en general del municipi perquè aquests dies successius del pont no tornéssim a viure una situació com aquesta. De fet, a partir del mateix dissabte la situació va estar absolutament controlada, no vam tenir cap episodi, ja no dic d'aquesta magnitud, ni tan sols cap altre, i per tant la situació va quedar controlada. I aquest divendres, tenint en compte que és els divendres, els dies que hi ha aquesta franja horària de menors d'edat, doncs també vam iniciar un dispositiu tant de policia local com dels Mossos d'Esquadra, un dispositiu que anava des de la rotonda de l'hipòdrom fins davant de l'institut, del que era abans l'institut Leonardo. En una banda hi havia policia local, a l'altra banda hi havia Mossos d'Esquadra. Jo mateixa vaig anar allà directament per veure com funcionava l'operatiu, i alhora vam treballar també amb l'empresa de la discoteca, que va reforçar també el seu personal de seguretat perquè es fes un control més exhaustiu de les entrades a la discoteca, de manera que en el moment en què ja havien entrat les persones de l'aforament permès, doncs es va restringir l'accés, es va tancar l'accés precisament per evitar aquesta acumulació doncs, de persones. Per tant, l'operatiu també va resultar en aquest sentit que s'evités qualsevol altra situació de complexitat, i tenim, continuem tenint aquesta tasca per part de l'Ajuntament d'aquest expedient, i alhora també els Mossos d'Esquadra han iniciat diligències al jutjat per tal de veure si hi havia responsabilitats penals per part de la discoteca, i també si hi ha algunes famílies que sembla que hagin anunciat que potser també iniciaran aquestes accions judicials. Això nosaltres en aquests moments encara no ho sabem. Crec que valia la pena que poguéssim explicar-ho aquí en aquest plenari perquè tothom en tingués coneixement, i en tot cas la situació del divendres dia 8 va ser una situació que lamentem profundament, i una vegada més també, i per això vull fer-ho també des d'aquest plenari, enviar-los als nois i a les noies que van patir aquesta situació, i a les seves famílies doncs tot el nostre suport, i que per tant com a Ajuntament farem allò que correspon i hem fet per evitar que torni a passar. Això ja ho hem estat fent, però en tot cas sí que anirem més enllà amb esbrinar si hi ha hagut algun tipus d'incompliment. No sé si hi ha alguna cosa a dir-hi sobre això, i si no, doncs gràcies, i ara sí podem iniciar el torn dels precs, preguntes i interpel·lacions per part de les regidores i dels regidors. Comencem per tant, senyor Ciprián.
Gràcies, senyora alcaldessa. Jo tinc un parell de preguntes. Una és per a la senyora responsable de sanitat, Gemma Distoy. És sobre el tema del desfibrilador de petanca, del club de petanca de la Pollancreda, que es va comprometre a posar abans de les vacances i que encara no tenim data de quan es posarà desfibrilador. I la segona és una informació sobre l'aparcament, el senyor Gallardo, sobre l'aparcament del cap de la mina. Quina és la situació actual? Si vol, em respon ara o em pot respondre a la comissió informativa al senyor Duc. Quina és la situació i quina és la previsió de trobar nous llocs d'aparcament pels cotxes que visitin el cap de la mina? Gràcies.
Molt bé, gràcies a vostè, senyor Ciprián. Senyora Fernández Jordán.
Gràcies, senyora alcaldessa. No tengo ruegos ni preguntas.
Molt bé, senyora Fernández Jordán. Senyor Blázquez.
Sí, tengo dos preguntas. La primera va dirigida al señor Simarro y es acerca de la cuestión que ya le planteamos en el pleno pasado, preguntando acerca de la problemática del espacio de socialización de perros existente en Mirasol. Creo que nos dijo que en breve se reuniría con los vecinos de la zona para dar o proponer una solución definitiva. Bien, pues haciendo el seguimiento de esta problemática, nos gustaría saber si esta reunión ya ha tenido lugar y si hubiese tenido lugar, finalmente, a qué solución se ha decidido llegar. Esta sería la primera. Y la segunda pregunta, que entiendo que va dirigida al señor Gallardo, es en referencia al barrio de Cambarata y su acceso a través de la carretera C-1413. Hace dos años y medio, y si no es así, por favor, corríjame, se llegó a un, entre comillas, supuesto acuerdo en el cual se optaba finalmente por construir carriles de aceleración y desaceleración para la salida y entrada, y ya no se optaba por una posible rotonda o semáforo. De esto hace dos años y medio, y nos gustaría saber qué se ha hecho durante todo este tiempo y en qué momento estamos ahora, puesto que es una reivindicación, evidentemente todos lo sabemos, histórica por parte del barrio de Cambarata, y creemos que su ejecución es urgente. Muchas gracias.
Molt bé, senyor Blázquez. Senyor Puigdomènec.
Molt bé, voldria fer dues preguntes referides al centre direccional de Cerdanyola i les seves implicacions a Sant Cugat, no? En la fase d'abans de pla del centre direccional de Cerdanyola varen presentar una sèrie d'al·legacions que tenien a veure amb la implantació d'una gran zona comercial, amb les dificultats no resoltes generades per la mobilitat i la implantació d'alguna peça fora de sentit a tocar Sant Cugat. Posteriorment, l'equip de govern actual, en la fase d'aprovació inicial, també va presentar al·legacions en aquest sentit que reforçaven les que s'havien presentat anteriorment. Havent-se fet públic l'aprovació definitiva d'aquest centre direccional, voldríem analitzar la resposta a les al·legacions que es van presentar, que entenem que s'han desestimat, en la seva totalitat, a no ser que la resposta que els hagin donat digui el contrari. Per tant, la pregunta que els farien és, ens podríem fer arribar una còpia d'aquesta resposta a les al·legacions? Aquesta seria una primera pregunta. Una segona pregunta, insistint en un dels aspectes que he tractat fa un moment, com és el que anomenava una peça fora de sentit a tocar Sant Cugat, en aquest centre direccional, el pla preveu una peça de més de 20.000 metres quadrats de sostre destinat a usos industrials i terciaris a tocar Sant Cugat, més o menys situat al darrere del restaurant que coneixem ara com la Masia Can Fuster o Casa Fuster, envaint d'aquesta manera també el corredor natural que passa exactament per allà, no? I el mateix centre direccional, els planells, precisament parlen que allò és corredor natural, diguem-ne, no? D'una banda, considerem que aquesta reserva d'aquesta gran pastilla, que són 20.000 metres, més de 20.000 metres quadrats de sostre i encara deuen ser de l'ordre d'uns 30.000 de superfície total, doncs considerem que aquesta reserva o aquesta previsió no dona servei a Cerdanyola, ja que el nucli de població de Cerdanyola està força allunyat, o sigui, això és pràcticament a l'extraradi de Cerdanyola, no? Però és que tampoc dona servei a Sant Cugat, que se'n veu perjudicada, ja que dificulta l'accés a l'entorn natural, afegint-hi un nou tap, i a més estreta, cada vegada anem estrenyent més, aquest corredor natural entre Collserola i la Serra de Galliners.
Vagi acabant, senyor Puigdomènec. Sí. La pregunta ja, perquè se li acaba el temps.
Digui. Dos minuts? Ja porto dos minuts?
No, sí. Un minut 40-50.
Doncs faig
la pregunta ja, sisplau.
Faig la pregunta directament. Han pensat, preveuen o podrien considerar l'equip de govern iniciar algun tipus de contenció administratiu com a part perjudicada per aquesta implantació d'aquesta peça tocant Sant Cugat? Gràcies.
Molt bé, gràcies, senyor Rovira.
Sí, bona tarda, gràcies, alcaldessa. La meva pregunta fa referència a la neteja viària i era per saber doncs, si en algun moment ens podrien incloure en el debat del redactat dels plecs o ens trobarem els plecs sobre la taula directament. Si podem parlar des del grup municipal doncs, d'aquest tema, doncs, us agrairíem. Gràcies.
Molt bé, senyor Rovira, gràcies a vostè. Senyora Casat.
Hola, bona tarda. La meva pregunta és pel regidor Francesc Carol sobre el cross Sant Cugat. El curs passat es va fer una modalitat de cross degut a la pandèmia, que es va fer un cross adaptat molt ben valorat a les escoles, no? Es van fer un cross a cada escola o en diferents espais de la ciutat, no? Però cada escola participava en solitari, diguéssim. Aquest format afavoria molt la participació de tot l'alumnat, era una cursa que deixava de ser tan formal i competitiva i passava a ser una cursa més inclusiva, popular, festiva. Bé, que la valoració dels centres de primària va ser, jo crec que molt bona en aquest sentit. I era saber si s'ha valorat i s'ha descartat fer aquesta cursa o simplement queda com està i ja està, com a mínim en els centres de primària. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Casat, senyora Paraire.
Sí, gràcies. Voldria preguntar sobre temes de mobilitat. Si ens podrien actualitzar en quin punt es troba el traspàs del transport públic a l'àrea metropolitana i també si és que han anat avançant passes o alguna cosa, si com a representants de l'Ajuntament també ens podrem participar en aquest procés o se'ns donarà tot fet al final. Gràcies.
Gràcies, senyora Paraire. Senyor Vallès.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tothom. La pregunta seria en quin punt es trobava doncs, el Teatre de la Unió Sant Cugatenca, és a dir, la compra i instal·lació de les butaques, mòbils o retràctils i també la escenotècnia necessària per realitzar espectacles, activitats a l'escenari. Gràcies.
Gràcies, senyor Salaric.
Sí, bona tarda, de nou. Jo també voldria fer dues preguntes. La primera aniria per el tema de l'atur a Sant Cugat, a la nostra ciutat, i era fer la següent reflexió, la pregunta final. No? Durant la pandèmia, l'atur a Sant Cugat va créixer més que en el nostre entorn, un 11,15%, i constatem cada mes, quan rebem les dades d'atur, que aquest va baixant a Sant Cugat, i naturalment ens n'alegrem, i també a les poblacions del seu entorn. No? Veiem, però, que aquesta baixada de l'atur a Sant Cugat és menor que en aquestes altres poblacions que ens envolten. D'aquí a fer la pregunta que voldríem preguntar al govern és quins creuen que són els motius pel qual Sant Cugat baixa menys l'atur que en altres poblacions del nostre entorn. La següent pregunta que també voldríem formular al govern és que al març del 2019 el ple va aprovar la segona pròrroga de contracte de gestió i explotació de l'AUMED. La segona pròrroga era d'un any i era fins al febrer fins a l'1 de febrer del 2020, o sigui, ara fa un any i mig. La pregunta és en quin punt es troba el contracte d'oficina municipal de l'esport per tothom, una mica que ens en poguessin informar. Moltes gràcies.
Gràcies a vostè, senyor Salaric. Senyora Fernández. Ah, perdó, molt bé, senyora Fernández. Senyor Brugarolas.
Sí, bona tarda, no? Tinc dues preguntes. La primera és si ens podrien facilitar, sisplau, dades concretes per avaluar la qualitat dels processos de selecció del personal directiu, com ara quants s'han tancat pel procediment de comissió de serveis, quantes persones, o dels que no són comissions de serveis, quantes persones s'hi han presentat en cadascun d'ells i quantes de les seleccionades no eren de les que anteriorment ocupaven aquell mateix lloc de treball, etc. I la segona pregunta fa referència, en fi, crec que a ningú se li escapa el potencial immens que representa doncs la concentració de centres de recerca, d'universitats, de centres tecnològics, d'empreses avançades de tot tipus, d'administracions, en fi, d'una societat molt procliu a cooperar, no? Doncs de les oportunitats que això representa en termes de creixement, de nova economia, de creació d'ocupació i de noves oportunitats per a tothom en un espai tan reduït i tan ben connectat com representem als municipis de Rubí, de Cerdanyola i de Sant Cugat. El senyor Soler escrivia, i ja ens va informar en el seu moment, sobre la liquidació del CIT, però en aquest moment estic convençut de que, donat que, a més, comparteix partit amb els alcaldes o els responsables de promoció econòmica, d'innovació dels ajuntaments veïns, estic segur que tenen projectes en marxa per impulsar tot aquest creixement potencial que se'n deriva d'aquesta gran concentració d'oportunitats que tenim aquí a l'entorn, i li voldria preguntar quins projectes té sobre la taula. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vostès. El senyor Ciprià em preguntava pel desfibrilador de la petanca de la Pollancreda, senyora Aristoi.
Sí, moltes gràcies. Senyor Ciprián, li agraeixo que em doni la possibilitat d'explicar com ha anat tota aquesta gestió aquí en el ple, també després d'haver-me preguntat en alguna ocasió en aquest torn. Bé, ja li vaig explicar, però com deia, li agraeixo que em possibiliti explicar-li la resta. Actualment el club de petanca tenia el desfibrilador fora de la instal·lació. Vostès ens van traslladar doncs la preocupació i el neguit pels practicants de la petanca a les instal·lacions i que necessitaven d'alguna manera doncs tenir l'equip una mica més proper per si calia fer alguna atenció. El que vam fer, com que li vaig explicar també que hi havia la licitació feta i teníem uns equips concrets, en quedava només un que era mòbil i que el tenien a disposició doncs Protecció Civil. Després de parlar amb ells vam acordar que de forma segurament extraordinària, no?, però cedim aquest equip als clubs de petanca perquè ho tinguin més proper en cas que sigui necessari. I contemplem doncs aquesta necessitat, igual que farem amb altres situacions de la ciutat, per la propera licitació. Serà una de les qüestions que haurem d'augmentar el nombre d'equips per justament doncs una resposta i possibilitar que hi hagi tots aquells desfibriladors que siguin necessaris, tenint en compte distàncies i equipaments, etc. Una de les qüestions que també em plantejava anteriorment era la part de la formació, i aquesta part també l'estem treballant justament per donar aquesta formació de com l'hem d'utilitzar, aquest desfibrilador en cas que sigui necessari, per totes les entitats, més enllà de la petanca, però això està en tràmit també. L'informarem de les dates per si vol participar-hi. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vostè, regidora. Respecte al tema de l'aparcament del CAP La Mina, senyor Duc.
Sí, gràcies. Bueno, en tot cas, jo crec que segurament la resposta és compartida amb el José Gallardo. En tot cas, el tema aquest de La Mina, em sembla que es va explicar en algun moment, respon a una unitat d'actuació, no?, un polígon d'actuació urbanística, on hi havia una irregularitat des de feia molt de temps, on s'estava ocupant aquell terreny, i això ha fet doncs, que es retornés a l'espai, diguéssim, a la propietat, i per tant posar les coses al seu lloc per tal de poder finalitzar el polígon d'actuació urbanística. A partir d'aquí, no sé si el José vol explicar una mica com queda la mobilitat en relació als cotxes doncs, que s'han tingut que treure i com s'han reubicat a l'espai immediat. Gràcies.
Senyor Gallardo.
Gràcies. Sí, bàsicament, evidentment, no em puc inventar ara els llocs d'aparcament. El que hem fet, evidentment, és prioritzar els llocs d'aparcament al carrer Salvador Espriu. Hem posat les places de PMR més a prop de del CAP, no sé, són 4 o 5, no recordo exactament el número. Després hem posat la zona vermella per facilitar la gent que hagi d'anar al CAP i l'altra banda s'ha doncs, habilitat la zona blava que està en bateria. Per tant, de moment, això és el que s'ha fet garantir que la gent pugui arribar al CAP.
Sí, senyor Ciprián. Vale, doncs seguim amb les preguntes que ha fet el senyor Blázquez. Una respecte a l'espai del Correcant, de Mirasol. El regidor, senyor Simarro, sisplau.
Sí, bona tarda, gràcies, alcaldessa. Bé, breument, senyor Blázquez. Encara bueno, estem en un punt similar al del ple anterior. Estem treballant encara amb els diferents departaments una darrera proposta, tal com vam dir anteriorment. No ens hem reunit formalment amb el veïnat, no?, per presentar el que seria aquesta proposta, però en tot cas el contacte és permanent. Ells mateixos es preocupen de recordar-nos això i nosaltres també els expliquem una mica el que els explico jo ara a vostè, no?, que estem acabant de treballar això i un cop ho tinguem farem una trobada formal per poder, creiem, tancar el tema.
Molt bé, gràcies, senyor Simarro. Sobre el tema de Can Barata, la pregunta li fem al tinent d'alcaldia, al senyor Duc, perquè és un tema del tinent d'alcaldia. Senyor Duc.
Sí, gràcies, alcaldessa. El tema dels accessos a Can Barata, com ja has comentat en la intervenció, realment és un tema que ve de lluny, que estem treballant. Aquest govern el que ha fet en el seu moment ja va ser contractar una enginyeria per tal de poder realitzar el projecte executiu de com havia de ser aquesta rotonda. Aquest ha sigut un procés que s'ha allargat més del compte i està a la seva fi, diguéssim. El projecte està acabat, està consensuat amb carreteres i en tot cas ara ja falta doncs, la part més de passar, diguéssim, al projecte, a tot el procés de licitació i execució de les obres. I sí que és veritat que aquí tenim pendent un cert debat, diguéssim, amb el departament corresponent de la Generalitat en quant a com es gestiona el projecte, donat que estem en una obra, en una carretera de la Generalitat i per tant hem de buscar la millor manera de tirar això endavant i que segurament passaria perquè la mateixa Generalitat, el Departament de Carreteres, pugui tramitar l'expedient. Això en tot cas és el punt que estem ara, és un tema molt important per nosaltres i pel barri, ho sabem i estem a sobre. Gràcies.
Molt bé, senyor Duc, gràcies. Sí, senyor Blázquez. Molt bé, doncs anem a les preguntes que ha fet el senyor Puigdomènec, que les dues van anar al mateix sentit, parlant del centre direccional que l'Incasol desenvoluparà aquí al costat de Sant Cugat. Senyor Duc, també, endavant.
Sí, gràcies. Doncs la veritat és que fa uns dies, arran de la notícia de l'explicació del projecte del centre direccional, ens vam posar en alerta en aquest sentit, vam veure que hi havia novetats, que s'havia ja tirat endavant el projecte i el primer que vaig fer és consultar els serveis tècnics municipals. En aquest sentit no tenim constància que s'hagi respost a les al·legacions i en tot cas estem arran d'això, diguéssim, estem fent la petició corresponent perquè se'ns informi. En tot cas recordo que aquest projecte es va presentar per part de l'anterior alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, nova directora de l'Incasol, i per tant entenc que podríeu tenir accés directe a aquesta informació. En tot cas, és un tema evidentment que ens interessa molt, vam fer les al·legacions tal com s'han explicat en aquest sentit i per tant doncs, farem el seguiment per veure com ha quedat tot plegat. Gràcies.
Molt bé, gràcies, senyor Duc. Senyor Puigdomènec, breument.
No, parlava també d'aquesta peça, em sembla que tenim en el cap, no? M'estranya per això que es presenti com a aprovació final i no hi hagi resposta a les al·legacions. Això, evidentment, doncs, s'ha de consultar. Sí. I pel fet de que la senyora Mercè Conesa havia estat alcaldessa, bueno, la veritat és que aquí estem parlant dels objectius d'aquest plenari, vull dir, en fi.
Sí, sí, senyor Puig, ara li passem la paraula al senyor Duc. Sí, senyor Puigdomènec, però diguéssim que no és anecdòtic, en el sentit que aquest pla direccional ja el va plantejar el senyor Damià Calvet, que després va ser conseller de la Generalitat, no? Ara ho planteja també la senyora Conesa i ho diem en el sentit que ja no arribem nosaltres, potser hi poden arribar vostès, una mica en la línia del que explicava abans quan parlàvem de l'escola a la mirada. Se'n recorda d'allò de potser podem ajudar, doncs escolti, ajudem-nos mútuament i crec que val la pena. Si és una cosa que no els agrada, a nosaltres segur que no tampoc, doncs fem-ho amb les dues línies i potser en farem més via. En tot cas, senyor Duc, no sé si vostè vol afegir alguna cosa. Molt bé, moltes gràcies, seguim. Sí, el senyor Rovira ha parlat de la neteja viària, dels plecs del contracte, senyor Gallardo.
Sí, efectivament, evidentment, abans de portar aquests plecs a aprovació del ple, tenim tota la intenció de reunir a l'oposició, evidentment, i també parlar amb el Lloreig, en aquest cas, per explicar quina és la proposta i, per tant, també sentir la seva opinió en aquest sentit. Per tant, està previst.
Molt bé, gràcies, senyor Gallardo. Seguim a la pregunta que ha fet la senyora Casat. Senyor Carol, regidor.
Bona tarda, bona nit. Bueno, la intenció era recuperar el cross des del punt de vista de que un cop acabada la pandèmia volien recuperar la normalitat en totes les activitats fetes a la ciutat. Tot i així, també és veritat que la pandèmia ens ha portat, degut al fet que necessitàvem adaptar-nos, doncs, idees que han sortit bones, com en aquest tema del cross escolar. Per tant, des d'Esports el que farem és valorar la possibilitat de recuperar-lo sense que sigui substitut al cross, sinó com una qüestió alternativa. Per tant, prenem nota per intentar valorar-lo i veure si el podem continuar fent.
Molt bé, gràcies, senyor Carol. I
moltes gràcies.
Ah, senyora Casat, vale, gràcies a vostè. I la senyora Paraire parlava de l'actualització del traspàs de la gestió del transport d'autobusos a l'àrea metropolitana, senyor Gallardo.
Sí, en aquest cas vam enviar la nostra proposta de conveni fa al voltant d'un mes a l'àrea metropolitana. Ens han confirmat que durant aquesta setmana ens donarien resposta de com veuen aquest conveni i tots esperem que sigui favorable. No ho sé si serà tot favorable o hem d'esperar una mica més. A partir d'aquí, si els serveis jurídics de l'àrea metropolitana accepten el que hem proposat i nosaltres acceptem el que proposen ells, evidentment la pròpia àrea podrà fer la publicació al DOE i per tant podrà iniciar la licitació. Durant aquest període nosaltres igualment podrem parlar amb l'àrea metropolitana i podrem fer aquesta ampliació una remuneració per part d'una part de la flota i també podrem fer les reformes que creiem en part de la xarxa de transport públic, però fins que no estigui aquest conveni signat doncs no ho podrem fer. Esperem que sigui el més aviat possible per tots i totes en aquest cas.
Molt bé, senyor Gallardo, gràcies. Senyora Paraire.
Sí, moltes gràcies. El que sí que volia dir amb la pregunta és que ens agradaria doncs, poder treballar, perquè hi ha temps, en una proposta de transport públic. Entenc que vostès com a govern ho estan treballant i per saber doncs, com plantegen aquesta remodelació, per si podem fer, com ha dit l'alcaldessa, doncs, amb ànim de sumar, doncs, poder fer també les nostres aportacions. No és un tema que ve de llarg, té una tramitació llarga, però per no... Entenc que vostès en alguna proposta deuen estar treballant, per molt que el conveni tot faci un mes que s'ha portat, i ens agradaria, doncs, si ho creuen convenient, doncs, participar. Gràcies.
Senyor Gallardo.
Si posés a la taula que és un conveni perquè s'iniciï tot el procés, després hi haurà un segon conveni que és on haurem de treballar tots aquests aspectes que estem treballant del tipus de línia que necessita la nostra ciutat, i en aquest cas també farem la reunió pertinent amb l'oposició per fer realment que és el que pensem. També evidentment hem de treballar de la mà de l'àrea metropolitana, que és qui decidirà realment quins tipus de vehicles i de flota voldrà, perquè és qui l'ha d'assumir finalment com a responsable i com a competent del propi servei. Per tant, al següent conveni, evidentment, els hi explicarem d'una manera com quedarà tot i escoltarem les seves propostes.
Molt bé, senyor Gallardo, gràcies. Seguim amb les preguntes. El senyor Vallès ha preguntat sobre quin era l'estat del, no, del teatre, l'escenotècnia del Teatre La Unió. Senyora tinent alcaldia, senyora Madrona.
Sí, gràcies, bona tarda. Mira, tot just fa unes setmanes vam acabar de la redacció d'aquest projecte executiu pel projecte de l'escenotècnia del teatre, que de fet és la darrera cosa que falta, vestir l'interior del teatre i també de forma definitiva la sala clave. Ara mateix aquest projecte està entregat a contractació, estan revisant la documentació, ultimant els plecs, amb la previsió que aquesta licitació pugui sortir a finals d'aquest any 2021. Merci.
Moltes gràcies, senyora Madrona. Sí, seguim doncs, senyor Salarí. Ha preguntat sobre les dades d'atur a Sant Cugat. Passo la paraula a la tinent alcaldia, la senyora Vila. Endavant.
Sí, molt bona tarda. Efectivament, les dades d'atur les comentàvem l'altre dia també a la comissió informativa. Actualment estem amb un 6,1% de taxa. Jo crec que és una taxa doncs, que no ens haguéssim pogut imaginar en plena pandèmia, quan doncs com a la resta de municipis pujava i molt. De fet, abans de la pandèmia sempre ens situàvem entre un 6 i un 6,5% i durant el darrer any estàvem sempre en un 8,5, vam arribar inclús a un 8,5%, però doncs hem anat baixant progressivament. De fet, jo crec que és el setè més consecutiu que baixem i actualment, doncs, gràcies a això, ens trobem un 6,1%. Em preguntaves doncs, per què no, considerava jo que Sant Cugat baixava més l'atur que la resta de municipis. A veure, jo crec que principalment perquè a Sant Cugat generem més de 65.000... No era aquesta la pregunta?
Sí, senyora Vila, és una mica difícil d'entendre la pregunta, senyor Salarica, amb aquestes dades, però l'idea és que com és que els altres llocs baixen més l'atur que nosaltres?
Que baixa més l'atur?
Sí.
Home, percentualment, clar.
Entenc que la gent és al revés, senyora Vila, però és així.
D'acord. Clar, òbviament, quan tu tens una taxa d'atur com la que tenim la sort de disposar a Sant Cugat, el 11,5%, no, que tu comentaves que estaven per sobre de la resta de municipis, doncs, bueno, és que és un tema percentual, vull dir, no, això jo per mi és pervertir una mica les dades. En tot cas, jo crec que l'important, i anem a ser positius, jo crec que en aquest cas si ja no som positius malament, o sigui, jo crec que tenim una ciutat, sempre ho diem, una ciutat forta, una ciutat emprenedora, generem 65.000 llocs de treball, tenim més de 3.000 empreses del municipi, tenim un teixit econòmic potent i després també permeteu-me humilment doncs també fer un reconeixement a l'esforç que ha fet aquest ajuntament amb les mesures Covid, amb un pla de reactivació econòmica. Vam ser el primer municipi de Catalunya en aprovar un pla de reactivació econòmica amb més de 80 mesures de suport al nostre teixit econòmic i després de suport a l'ocupació. Jo crec que a més al Sant Cugat Feina vam ser dels primers serveis i com sabeu no competencials en fer assistència presencial i per tant doncs, jo també crec que cal posar en valor tota la feina que s'ha fet tant des del govern com des de l'equip tècnic d'aquest ajuntament.
Gràcies, senyora Vila. Jo crec que més que ser optimistes el que hem d'estar és molt satisfets. Ja hem passat la fase de l'optimisme. Senyor Salarich.
A veure, efectivament, aquesta
sí?
ciutat...
Un minut, senyor Salarich.
Sí, aquesta ciutat presentava els millors dades en termes d'ocupació i reducció de l'atur, en termes absoluts i relatius. No? A veure, el que vostè m'explica, si Sant Cugat fos un municipi petit, tindríem una relació, no? Però no és el cas. Ens estem comparant amb municipis semblants. I Sant Cugat... veiem que no té el mateix percentatge de caiguda d'atur comparativament amb els municipis similars al nostre. Aleshores, jo per això, abans de treure conclusions doncs precipitades, volia que vostès ens poguessin explicar doncs, quins eren els motius que pensaven per què passava això, no? Que en ciutats semblants a la nostra doncs, està caient, diguéssim, l'índex d'atur molt més elevat que el nostre, acostant-se la mitjana catalana, no? Era una mica per aquí, però podem seguir parlant quan vostè cregui.
Molt bé, doncs així ho farem. Gràcies, senyor Salarich. I després també preguntava per en quin punt es trobava el contracte de l'AUMET, senyor Carol.
En aquest moment estem en continuïtat de servei mentre acabem el plec de licitacions. Si de cas, com vostè pregunta concretament en quina situació està, jo li comento que la comissió informativa portarem la informació de com està exactament la situació de la contractació de l'AUMET.
Molt bé, doncs quedem que l'informen a la comissió informativa, senyor Salarich.
Sí, a veure, el tema és que l'1 de febrer del 20, no, acabava, diguéssim, el contracte, no? O sigui, ara està en una comissió de serveis, però vostès han... Perdó? Sí. Però vostès han expressat més d'una vegada des del principi del mandat doncs que volen replantejar, repensar aquesta AUMET, etc. I nosaltres no hem rebut cap informació al respecte de en quin estat està tot aquest tràmit i quan es podrà fer aquest nou contracte doncs, que ja porta un any i mig doncs, que està, diguéssim, que ha caducat, no? Diguéssim. Perfecte, gràcies.
Molt bé, doncs quedem així a la comissió informativa i preparem allò, aquelles preguntes o aquells dubtes que tinguin. Molt bé, i si ja seguim a la darrera pregunta, les darreres preguntes que ha fet el senyor Brugaroles, una sobre els processos de selecció del personal directiu. Senyor Soler.
Sí, molt breument, per no començar a donar dades i coses que potser no els poden interessar, seria molt bé que vostès ens enviessin un correu electrònic exactament amb quines són les dades que volen saber de les estadístiques aquestes i, bueno, i farem a treballar els recursos humans perquè ens diguin quins són, no? Perquè si no hi ha moltes dades. Sempre amb això, amb tot el tema de la prevenció de dades personals.
Molt bé, senyor Soler, si entenc que em preguntava quantes persones s'havien presentat al concurs, etc. En tot cas, senyor Brugaroles ens ho fa arribar detalladament. I després ha fet una, no sé si pregunta o observació, senyora Vila, per vostè, perquè en tot cas és la seva competència, quan vulgui.
Sí, bé, entenc una mica la pregunta anava en relació a quins projectes estem col·laborant amb els ajuntaments de Rubí, de Cerdanyola, entenc, i bueno, quins projectes està amb altres administracions o amb altres entitats, no? En referència, entenc que aquesta era la pregunta.
Es pot respondre com tots els regidors que han volgut repreguntar i han tingut oportunitat, senyor Brugaroles, per tant vostè també, i tant. Ho han fet els seus companys, no serà menys vostè. Endavant. Té un minut per fer-ho.
No, és que la senyora Vila m'està demanant precisió sobre la pregunta. La pregunta és sobre la sinergia entre tot aquest teixit que he vingut dient, universitats, centres de recerca, parcs tecnològics, empreses grans i petites, amb el suport de l'administració, per desenvolupar tot allò que es diu doncs, el triangle de la innovació o el model de quadruplèlix, o diguem-li com vulgueu, que mirava de tirar endavant el CIT, que no s'ha pogut tirar endavant i que estic convençut de que, a més ara, que per primera vegada en molts anys coincideix que sou del mateix partit, diguem, de les persones que lidereu aquests àmbits, doncs que estic segur que teniu projectes en marxa amb aquesta mateixa direcció i de gran potència i envergadura, si ens els podríeu compartir. Gràcies.
D'acord, perfecte. Sí, de fet, aquests projectes els vam compartir amb una comissió informativa que el seu company de grup, bueno, també va fer aquesta pregunta. Jo li enumero, i molt ràpid, alguns. Jo crec que un dels més importants que actualment tenim en marxa, perquè a més ens presentarem també amb un projecte europeu, és el Digital Impulse Hub. És una aposta bàsicament estratègica per fomentar la transformació digital, la digitalització de la indústria i del comerç i del sector públic. Actualment, com a membres fundadors, està liderant la Cambra de Comerç de Terrassa, el Consell General de Cambres de Catalunya, el Consorci Local Red i els ajuntaments de Terrassa, Rubí i Sant Cugat, també està la UOC i la UPC, i anem sumant també doncs, altres entitats. Després, altres projectes que també tenim en col·laboració, de fet aquesta darrera edició ho vam fer conjuntament amb Cerdanyola, és el programa Explorer, que és el programa d'impuls d'idees de joves emprenedors i emprenedores. Ara aquest any vinent se sumarà Rubí, per tant doncs, ho farem conjuntament amb Rubí i Cerdanyola. Després, pel que fa al Sant Cugat Feina, compartim molts espais de coordinació, per exemple, amb les borses de treball, locals, per ofertes de feina i després per altres projectes també liderats des del Consell Comarcal. En formació empresarial també ens presentem conjuntament amb l'Ajuntament de Rubí a la Diputació de Barcelona i fem cursos a conjunts entre les dues administracions i després també jo crec que com a gran projecte que englobaria diferents accions tenim el Pacte per la Reindustrialització de la comarca on aquí com a Sant Cugat liderem la línia d'actuació d'innovació i tenim doncs, també diferents projectes que portem a terme, òbviament, amb tots els agents de la comarca. I en fiscalitat local, ara em recordo també el tinent d'alcalde, i és veritat que en fiscalitat local també estem liderant doncs, aquesta mesura des del Consell Comarcal amb les diferents entitats. I aquests serien els grans projectes. Tenim també petits projectes que, ja li dic, que ho vam comentar un dia amb el seu company de grup, amb una comissió informativa, perquè ens van formular la mateixa pregunta. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Vila. Ja li he donat la rèplica, però en tot cas digui, senyor Brugarales.
No, no, és que abans el que he fet és precisar la pregunta. Crec que, bueno, que estem clarament davant d'un pas enrere immens, enorme, respecte al que teníem plantejat, al que estava en marxa, vaja, i que és inevitable posar-ho sobre la taula. És a dir, la cooperació amb borses de treball ja hi era, l'Explorer Abans Youth ja es feia en col·laboració amb l'Ajuntament de Cerdanyola i la Universitat Autònoma, aspectes de formació conjunta amb l'Ajuntament de Rubí ja es feia, la participació en el Pacte Industrial ja es feia, i el Digital Impulse Hub, que és un bon tema, però és un tema, diguem-ne, circumscrit amb un eix, diguem-ne, concret, important, no dic que no, transversal, que és la digitalització, però és un tema molt concret que no té res a veure, diguem-ne, amb una aproximació de territori per explotar tot el potencial que hi ha aquí a l'entorn. Res a veure. Llavors jo els animo, com en tants altres temes, doncs a fer una aproximació molt més holística, això el senyor Soler fa així, perquè no ens faci això que ens deia, no? Que ara el senyor Saladic li preguntava per què Sant Cugat té pitjors dades d'atur que la resta, no? I vostès fan el seu míting, però les dades són les que són. I per tant, doncs, ostres, els animem, diguem, a abordar les qüestions tal com són, a veure les dades tal com són.
Senyor Brugarales, se li ha acabat el temps, senyor Brugarales. Ara, també li dic que a vegades es pot arribar a ratllar el ridícul, també, sí. Perquè pujar-se a parlar de l'atur d'aquesta manera amb un 6,1 d'atur, senyor Brugarales, amb la que està caient a tot l'entorn, a vegades està bé, aquí estem parlant de Sant Cugat, i és veritat, aquest és l'objectiu, però bueno, també no perdem de vista on som, perquè si no després passen coses, no? No, no, senyor Brugarales, ja ha fet la rèplica. Ja ha fet la rèplica, senyor Brugarales, ha fet la rèplica, són les normes del ple, no les... Senyor Brugarales, és que no té la paraula, que cada ple, vostè ha d'acabar cada ple fent aquest número de que si pot parlar o no pot parlar, de veritat, que estarem així tot el mandat. Que no estarem així tot el mandat, doncs sabem les normes del ple, doncs les complim tots plegats. Molt bé, ara falta un quart d'hora per l'audiència pública, per tant tenim aquest quart d'hora i a les 7 reprenem a l'audiència pública. Moltíssimes gràcies, ens veiem en una estoneta.